Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Hem vist avui imatges de Gavi entrant al vestidor, rebut per Xavi, pels seus companys, amb molt de carinyo, que és el que necessita ara el xaval per superar aquest moment difícil. Ara ja no serveix de gaire donar-li voltes a si De La Fuente l'havia de posar o no, a si es va trencar en la primera entrada o després. Ara el més important és que l'operació vagi bé, per cert, l'operen dimarts que ve, i que la recuperació sigui bona. I ara el debat passa a ser si el Barça ha d'intentar buscar-li un recanvi al mercat, i una mica estem en el de sempre. Si es troba un futbolista diferencial que millori el que hi ha, doncs endavant, però tothom sap que trobar gangues al mercat d'hivern és molt difícil, així que potser la millor solució seria donar-li encara més bola a Fermín i tirar de la gent de casa per ajudar en cas de necessitat. Sigui com sigui, a Gavi se'l trobarà a faltar, perquè el desplegament físic i d'intensitat que ell et donava, pocs jugadors te l'ofereixen. Ara, tots, com equip, estan obligats a donar un pas endavant en aquest sentit. Un parell de bones notícies al Barça. Les molèsties de Ter Stegen no són gran cosa. Lumbalgia, s'espera que pugui estar dissabte a Vallecas, i ahir ja es va incorporar al grup Frenkie de Jong, que entrarà també a la llista de convocats per visitar el Rayo dissabte, dos mesos després de caure lesionat contra el Celta. De la jornada de partits de seleccions, de la jornada d'ahir, destaquem la classificació d'Itàlia després d'empatar a 0 a Ucraïna, i avui l'atenció està bàsicament centrada en la classificació sud-americana pel Mundial del 26. Tenim atenció un Brasil-Argentina i també un Uruguai-Bolívia aquesta propera matinada. A l'Espanyol sentirem Calero, que ha valorat la reacció de l'equip amb l'arribada de Ramis, i en clau Girona a Mitchell, el míster, que ha parlat per Universo Valdano i ha deixat bones reflexions. El Barça femení ja el tenim a Frankfurt per jugar demà contra l'Eintracht, segona jornada de Champions, encara sense Alexia ni Irene Paredes, que no han entrat a la llista, però sí estan a la llista de Montse Tomé, de la seleccionadora espanyola, pels propers partits de la selecció. En tenis, arrenca la Copa Davis a Màlaga amb 8 seleccions, sense Espanya però amb Sèrbia, encapçalada per Djokovic. Tenim 700 de final de la Copa del Rei de futbol sala, partit únic. El Santa Coloma juga a la pista de l'Oparrulo Ferrol, també juguen el Cerdanyola i el Martorell. El Barça encara no entra en aquesta ronda. Avui comentarem la jugada amb Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, us preguntem si ha de fitxar el Barça un substitut de Gavi. Heu votat que sí al 33%, que no la majoria, al 67%. En clau espanyol, qui farà més gols, Puado o Brad White? Creieu que Puado al 23%, que Brad White al 77%. I en clau Girona, us preguntem, aquesta aturada per partits de seleccions, com pot afectar el Girona? Creieu que el pot beneficiar només el 17%, que el pot perjudicar la gran majoria, el 66%, que no l'afectarà el 17%. Marc Peirés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen gairebé 8 minuts de les 3 de la tarda, d'això està en marxa la pilota, ja roda Esports COPE.
En Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comencem l'Esports COPE d'avui dimarts, abordant l'actualitat del Barça. Hem de continuar parlant de Gavi. Saludo l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Que ja sabem quan i qui operarà a Gavi, no?
L'operació serà just d'aquí una setmana a l'Hospital de Barcelona, dimarts de la setmana vinent, el 28 de novembre, que coincideix amb el Barça-Oporto a Montjuïc. l'operarà el doctor Montllau. Us sonarà perquè és el mateix cirurgià que va intervenir Alexia Putellas, també d'aquesta lesió del lligament encreuat del genoll. Ha d'esperar aquests dies, ha d'esperar aquesta setmana, Gavi, perquè baixi la inflamació. Ara està en gel, està en antiinflamatoris i, a poc a poc, pel que ens diuen, va assimilant la situació. Des del seu entorn li repeteixen que ha de tenir calma, que ha de tenir tranquil·litat perquè el procés serà llarg i no serà fàcil. Avui ha volgut anar a la ciutat esportiva a veure els seus companys i el seu representant, Ivan de la Peña, que no es separa d'ell ni un minut, és qui l'ha acompanyat. El Barça ha difós un vídeo on es veu com...
Boniques imatges, eh?
També. Molt boniques, molt entranyables, sí. Molt emotives. I més
molt de carinyo, eh?
Complicats, molt de carinyo. Primer va Gavi a picar la porta al despatx de Xavi Hernández, li obre l'entrenador i es queda allà parlant amb Xavi, el seu cos tècnic, i després ve el moment més emotiu on Gavi, ajudant-se amb crosses, va al gimnàs, allà hi són tots els seus companys i rep el caliu, les abraçades i els aplaudiments de tots. Gavi s'emociona, això no es veu com s'emociona, però després sí que al final del vídeo hi ha una imatge ja d'esquenes a càmera on Ter Stegen l'abraça, el mima, i es nota doncs que Gavi està emocionat perquè és un moment dur i veu com tots els seus companys s'han bolcat amb ell en les últimes hores. Ja ho sabeu que com a mínim l'esperen 8 mesos de baixa, segurament serà més llarg, però com a mínim són 8 mesos i d'aquí una setmana, dimarts 28 de novembre, passarà pel quiròfan a l'Hospital de Barcelona.
Diumenge a la nit segur que ho veia tot negre, a mesura que passin els dies, a poc a poc anirà veient llum. Dóna'ns bones notícies, per exemple, De Jong. Ahir ja el vam veure entrenar amb el grup, eh?
Sí, avui no s'ha exercitat, però per motius personals, diu el club, traduït, ha estat pare o ha de ser pare, perquè feia dies que esperàvem que nasqués el seu primer fill, el d'ell i de la Miqui, la seva parella. Tampoc ha entrenat Cancelo, que està en febre. I Ter Stegen, et dono bones notícies perquè ja ho dèiem ahir, està bé, només té lumbàlgia, el que passa és que li provoca dolors i el que fa és cuidar-se per estar en plenes condicions dissabte a Vallecas. El Barça, per cert, anirà a Nave, a Madrid divendres. Des del club diuen que és una mesura d'estalvi important. A l'abril ja van utilitzar aquest mitjà de transport per anar a Madrid.
Es va molt bé, em va bé a Madrid.
Es va molt bé i és més barat.
Sí.
És més barat que pagar un vol charter,
més
és evident,
també.
I més sostenible.
Perfecte, doncs mira, perfecte. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Tenim al telèfon el Jordi Roura, que era el director del futbol base del Barça quan Gavi arriba al club ja fa uns quants anys. Jordi, hola, bona tarda.
Hola, què tal, bona tarda.
Un cop dur, pel xaval.
Sí, les lesions sempre són complicades, són difícils. En aquest cas, malauradament, és una lesió important i òbviament és un cop fort, sempre ho és.
Escolta, tu que el coneixes bé, com creus que ho portarà ell, Jordi?
Bueno, ell és un nano molt fort, no? També és un nano molt convenciment, tot aquest caràcter que demostra el camp també el té, també és ell, és un nano fort, no? En aquest sentit, jo crec que ho portarà bé, no? És inevitable que els primers dies també ho dic per experiència personal, els primers dies són difícils perquè costa assimilar, comences a pensar el que t'ha passat, el que suposarà estar tants mesos parats, i els primers dies són difícils, però repeteixo, ell pel tipus de tarannà que té, pel seu caràcter, jo crec que bé, que, entre altres coses, perquè no li queda un altre, no? Mirarà endavant, començarà a plantejar-se la recuperació, l'operació, primer en primer instància, i després tot el període de recuperació, i mica en mica anirà entrant en aquesta dinàmica i ho superarà, i segur, perquè sí, perquè primer perquè no li queda un altre i després perquè té un caràcter que l'ajudarà en aquest sentit.
Clar, sí, té un caràcter fort, sembla un xaval molt madur, sembla, la veritat és que com portem ja tants anys veient-lo jugar, sembla més veterà del que és, però al final, Jordi, és que són 19 anys només, i és la primera lesió important que pateix.
Exactament. Això és molt important, no?, perquè et dona la sensació a aquests nanos que estem parlant, com que els veus on te'ls veus, la responsabilitat que aguanten, tot el que fan, i un a vegades tendeix a pensar, no?, que aquests nanos, home, doncs escolta, i ens oblidem que moltes vegades el Gavi té 19 anys, quan va començar a jugar en tenia 16-17, el Lamin en aquest cas en té 16, l'altre en té 18, en té 19, són nens, són criatures, i en aquest sentit una situació d'aquestes és complicada, és difícil. I segur que ell en aquests primers moments ho ha passat malament, ho passarà malament. És una situació difícil, complicada, però bueno, aquí és una vegada més ell, el seu entorn, la seva família, el seu representant, l'Ivan, segur que l'ajudaran, segur, i ho superarà, segur, no? Però és, com molt bé dius tu, al final són nens i aquestes situacions són complicades.
Clar, imagino que primer et preguntes per què a mi, no? Que és una frase que ha transcendit que també deia Gavi quan entrava al vestidor, però en fi, després a mesura que passen les hores no queda un altre que assumir-ho i començar a passar pel quiròfan i res, a treballar i a recuperar-se bé i sense pressa, sobretot sense pressa, Jordi.
Sí, aquestes coses sol passar, no? A un sempre sembla que no li passarà, no? Mm. Les coses dolentes, un afortunadament, no hi pensem mai, sempre pensem que no ens tocarà, i malauradament a vegades ens toca, no? I passat, com et comentava abans, passat aquests dies, aquests primers moments de desconcert, de no trobar una explicació, diguem-ne, lògica, de passar-ho malament, doncs t'has de refer, tires endavant, comences a visualitzar el procés que tindràs, i a treballar, i a iniciar el procés de recuperació, i crec que és molt important això que has comentat tu, no? Tots tenim tendència a voler anar de pressa, a fer-ho ràpid, a fer-ho... Però, bueno, en aquest sentit, hi ha que tindre paciència, hi ha que tindre tranquil·litat, i els passos que es donguin amb seguretat i que es donguin amb l'absolut convenciment de que s'estan fent les coses bé. En aquest sentit, home, ell, afortunadament, aquí en el Barcelona, tot l'equip mèdic i l'equip de recuperació és excepcionalment bo, i en aquest sentit no tindrà cap problema, segur.
Escolta, hem fet molt de debat a les últimes hores sobre la causa de la lesió. Tu creus que és només mala sort? Perquè es parla molt, per exemple, de la sobreexplotació dels futbolistes, del calendari. També es diu, home, De La Fuente, a lo millor en el segon partit el podia haver fet descansar.
Bueno, aquí es barregen, aquí hi ha moltes circumstàncies, no? Moltes circumstàncies. Evidentment, el calendari està molt i molt atapeït. Òbviament això no afavoreix, això en qualsevol cas, com més partit jugues, més possibilitats tens de lesionar-te, això és una evidència, això no cal ser un geni, i això és així, no? Òbviament aquest calendari tan atapeït fa que hi hagi més risc, més complicat, i la prova l'estem tinguent amb la quantitat de lesions que estem tinguent, no? Però, per altra banda, el calendari és el que és, no variarà, és més, sembla ser que fins i tot encara estarà més atapeït els propers anys, i per tant, aquesta és una circumstància que bé, que els que realment hi poden fer alguna cosa, haurien de reflexionar o no, veurem, però evidentment el calendari no afavoreix, no? Dit això, és més probable a vegades amb aquest tipus de lesions per sobrecàrrega que vinguin precisament per això, amb sobrecàrregues musculars, amb aquest tipus de lesions, no? Aquests tipus de lesions estructurals, de lligaments, etc, pues no sé fins a quin punt està relacionat una cosa amb l'altra. Més enllà, repeteixo, que com més jugues, més possibilitats tens, no? Això és obvi, no? I en quant a l'altre que em comentaves, home, si analitzes, doncs sí que és lògic pensar, dic, home, doncs, amb tot el que ha jugat, doncs el Gavi podria haver descansat perfectament, no? I això entenc perfectament, doncs, que el club ho entengui així, que la gent estigui enfadada, és normal, eh? I és una opció, no? Però, bueno, però per altra banda, és més, bueno, doncs quan tu has sigut entrenador i veus un jugador quan la gent va amb ell, doncs et mostra que sempre vol jugar, que està bé, que està amb ganes, que està amb il·lusió i que vol jugar, doncs et planteja, bueno, doncs que jugui, que descansi després, o que es podria haver fet al revés, que podria haver descansat, naturalment que sí. Però és molt difícil de saber, no? Vull dir que al final, ara tot el passat és molt còmode, és molt fàcil dir que tenia que haver descansat, no? Si veus el minutatges, lògicament un pot pensar que tenia que haver descansat, no? Però també quan parles amb ell, i segons el que deia el seleccionador, com havia parlat amb ell, doncs ell estava fantàstic, no? Ah, no saps mai aquí. Aquesta és la realitat, i més enllà d'això, el que hi ha que fer és que apoyar-ho molt, estar molt amb ell, que recuperi bé i que faci els passos i el procés que sigui el més adequat possible.
Vaig acabant, Jordi, el que perd l'equip ho tenim tots clar, perquè el Barça té molts migcampistes bons, però com el perfil de Gavi no hi ha un altre, perquè el desplegament físic, el treball, l'entrega que et donava ell, aquest nivell tan alt no te'l dona un altre, Jordi?
Sí, en aquest sentit estic totalment d'acord amb tu, no? És veritat que, òbviament, el Barcelona té centrocampistes de moltíssim nivell que farà la seva feina, el supliran, segur, eh? Però és veritat que amb el Gavi té una cosa molt important, és aquest perfil, diguem-ne, una mica diferenciat dels altres centrocampistes, no? Aquest treball, aquesta agressivitat, aquesta pressió que et dona, la quantitat de minuts que te roba, el fa un jugador, un centrocampista diferencial. I en aquest sentit, aquest caràcter, aquesta manera, que per altra banda és contagiós, també això és molt important per un equip, això evidentment ho perdrem. Clar. Ho perdrem i òbviament això el Xavi ho sap i ho sabem tots, no? I serà, és un problema, però bé, les lesions a vegades, malauradament, és la part negra d'aquest deport o de tots els esports, i per tant, doncs, res, hi ha que assumir-ho, hi ha que buscar solucions i treballar-ho.
M'imagino que em contestaràs, però si et pregunto si s'ha d'intentar fitxar alguna cosa fora o tirar de la gent de la casa, què fem, Jordi?
Bé, això, evidentment, ho tenen que valorar el Xavi, les tasques tècniques són els que coneixen la plantilla, el Vivet, no? Al final, s'ha d'incorporar algú? Pues, aquestes coses sempre depèn, no? Jo crec que hi ha que veure les necessitats de l'equip, analitzar-ho bé, i veure també, el que és més important encara, és veure què t'ofereix el mercat, no? Pots incorporar? Pues, vale, em sembla bé, sempre i quan tinguis l'opció d'incorporar algun jugador que realment t'aporti aquest fet diferencial, no? I que te marqui diferències amb el que tens. Si realment no hi ha una opció molt clara de portar algú de fora que et marqui la diferència, doncs després el que has de fer, crec jo, és mirar sota, mirar baix, veure què tens i tirar endavant. No, crec que no seria acertat portar algú que realment doncs, portar per portar. I si aquestes possibilitats no són bones, òbviament és que mirar sota que crec que hem demostrat que la Masia tots aquests anys la producció de talents és important i que en aquest cas també pot donar solucions. No?
Home, Fermín pot ser una bona solució, Jordi, que ja ha tingut presència, que quan se li ha donat l'oportunitat ho està fent molt bé i sense ser un perfil clavat al de Gavi, jo crec que aquesta feina, si li dones bola, la pots fer.
Sí, jo el Fermín, òbviament, ja el comptabilitzo com a plantilla. Jo el Fermín ja tinc clar que el Fermín tindrà minuts. No és el mateix perfil, el Fermín és un jugador, segurament un perfil més ofensiu, molta arribada, molt de gol, però és un jugador que ha demostrat que pot jugar perfectament i hauran d'analitzar molt bé el que tenen, quins jugadors tenen, quina disponibilitat tenen i, sobretot, què t'ofereix el mercat.
Molt bé. Jordi Roura, un plaer, com sempre. Gràcies per atendre'ns. Una abraçada forta, eh?
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Una abraçada, que vagi bé. Doncs de seguida fem això, eh? Ens preguntem i intentem respondre si mirem al mercat què podria trobar el Barça i si mirem a casa qui pot ajudar en aquest aspecte.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros
ya hemos donado.
Colabora en granrecogidadealimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I 22 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Doncs això, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
A veure, il·lumina a Deco i a Xavi. Si miren al mercat en busca de possibilitats per intentar substituir, omplir el forat que deixa Gavi, què podrien trobar? Bueno, bonito y barato, a veure.
Sí, això hem buscat, per això la llista és més curta. Primera opció, Gio Lo Celso. Agrada al club.
Lo Celso.
Sí, agrada al club i a Xavi Hernández. Va sonar el passat estiu, de fet, porta molts mesos sonant en l'entorn barcelonista. Acaba contracte amb el Tottenham al 2025, encara li queden dues temporades, i no té molta presència al seu equip. De 12 partits que s'han jugat a la Premier aquesta temporada, 4 va estar lesionat, en 5 que estava disponible no va jugar i en les 3 ocasions que ho va fer no arribava ni a 20 minuts per partit, així que potser se'l pot convèncer amb aquesta manca de minuts que té el Tottenham, però que al Barça agrada i que Xavi sí que li donaria molts minuts a la seva plantilla. Una altra opció, l'ex blaugrana Thiago Alcántara. El coneix tothom, acaba contracte el 2024, és un punt a favor, però va ser operat a finals de la temporada passada de la cadera, encara no ha tornat a jugar, de fet ha tingut una petita recaiguda, però està a prop de tornar a jugar amb el Liverpool. Que acabi contracte potser seria un avantatge i amb el Liverpool, amb l'esquema que té ara mateix i després de venir de lesió, li costarà tornar a entrar i com a titular. L'altre nom que ha sonat molt a Can Barça els últims mesos és Guido Rodríguez, internacional amb Argentina, jugador del Betis, té experiència, coneix la Lliga, és un punt a favor, i també un altre que acaba contracte el 2024. No té pinta que vulgui renovar, així que també punt a favor pel Futbol Club Barcelona. Potser el Betis vol ingressar una petita quantitat ara al gener, abans que marxi gratis de franc, quan acabi contracte a final de temporada.
Són algunes de les possibilitats que pot oferir al mercat, i si mirem cap a casa, cap a la Masia, què podem trobar, Víctor?
Doncs mira, Unai Hernández, 18 anys, interior que és molt ofensiu i que pot jugar d'extrem, fins i tot. Va tenir minuts a l'amistosa del Japó contra el Vissel Kobe, que van jugar molts nanos. Un altre, Aleix Garrido, 19 anys, titular amb Rafa Márquez, Márquez, estava el primer en la llista per pujar amb Xavi Hernández, però es va lesionar a l'inici de temporada i això ha fet que no hagi entrat a les últimes convocatòries, però Aleix Garrido és veritat que ha tingut molts minuts amb Rafa Márquez i que és titular. És un interior clàssic de la Masia. El nom que sempre sona, Marc Casado, interior en tècnica, és un pilar pel Barça Atlètic, per Rafa Márquez, ja el convoca Xavi habitualment i ha tingut 23 minuts contra el Victoria Pilsen en Champions i 8 contra el Shakhtar també en Champions, així que aquest seria el primer nom que pujaríem al primer equip. I també hi ha altres joves com Pau Prim, pivot interior, o Quim Junyent, que els estareu veient amb l'Espanya sub-17 al Mundial, el podeu veure aquests dies. I hi ha un altre nom, que és Nova Darvich, que sí, juga amb Alemanya, ara s'enfrontarà a Espanya als quarts, sí, hasta el Mundial de sub-17, però és veritat que no ha tingut molts minuts amb Rafa Márquez, amb Nova Darvich, que és una aposta del club, el van fitxar per una aposta de futur, doncs s'espera que tingui més minuts amb Rafa Márquez i a partir d'aquí ja pujar-lo en els propers mesos al primer equip.
Doncs perfecte, a veure què fan finalment, si van a buscar fora, si miren a dintre, en qualsevol cas, com dèiem al principi, cobrir o substituir a Gavi serà impossible per les prestacions que Gavi et dona. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Encara Gavi. Les imatges del dia fetes per Sarah Gordon i difoses avui pel Barça. Xavi sembla que li dona consells amb la mirada fixa i atentíssima de Gavi després d'una abraçada ben forta, o com l'agafa del cap al Pedri com si fos un germà petit, o la cara de fado portuguès, seriós i trist, de João Félix. Gran Gavi, passió, caràcter, personalitat i un cor enorme molt gran que li ajudarà en la seva recuperació, al mateix cor que va tenir que suportar les maleducades interrupcions quan es dirigia la gent al Palau d'Esports de Madrid. I com deia ahir, ara toquem fusta per Koundé, per Gundogan, per Araujo o per Rafinha. Però atenció, no només es toca fusta aquí, a Vallecas també. Ja han tornat sense problemes, sense novetats, Dimitrievski i Ballo, però avui juga Pate 6 al Togo Senegal, Ratiu al Romania Suïssa i, atenció, on està Suazilàndia? Doncs allà, a l'estadi Bombela Stadium de Suazilàndia, estava jugant des de les 2 de la tarda bebé amb el número 21, amb la seva selecció de Cap Verd.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Efectivament, seguim tocant fusta perquè els partits de seleccions continuen.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
José Luis Gil, bona tarda.
Ni en 20 anys seria capaç de dir quina és la capital de Suazilàndia. O sigui que...
No, jo tampoc, francament.
Nada, suspès...
Has picat fort, eh? Has picat fort. Ha aguantat la taula? Sí, ha aguantat, no? Ha aguantat.
Sí. No, de moment són 9 lesionats a Valdebebas, que aguanti la cosa, va.
Sí, sí, no vegis com està el tema. Escolta, sí. Comencem mirant el que va passar ahir. Si mirem el que va passar ahir, el més destacat és que Itàlia finalment va aconseguir la classificació per l'Eurocopa amb un partit amb polèmica al final, eh?
Sí, va treure el seu bitllet per defensar títol, ho va fer a la italiana, empatant a 0 contra Ucraïna, que recordem jugava a territori neutral, era el marcador que li bastava al conjunt italià, i no sense polèmica. Última jugada del partit, centrada des de la part dreta, Mudrik cau després de la mitja escomesa d'un defensa italià, i l'àrbitre del partit, que era el teu amic Gil Manzano, sí, No xiula penal. Per alguns és penal.
Jo tinc molts dubtes,
Jo tinc molts dubtes, i en cas de dubte no es xiula penal i el partit que acaba 0-0 amb bitllet per l'Eurocopa per Itàlia. Ni l'àrbitre ni el VAR van intervenir en la jugada. Els altres dos bitllets directes són per la República Txeca, que va derrotar 3-0 Moldàvia, i per Eslovènia, l'Eslovènia de Jan Oblak, que es va imposar 2-1 al Kazakhstan, que ha estat la revelació en aquest grup H, arribant a opcions de classificació directa fins a l'última jornada. De la jornada d'ahir, per cert, li apuntarem 90 minuts a Christensen al Irlanda del Nord 2, Dinamarca 0.
Avui hi ha més partits a Europa, però sobretot avui hem de mirar cap a Sud-amèrica, eh?
Tornarem a Europa, però mirem cap a Sud-amèrica. Fase de classificació pel Mundial. 1:30 de la nostra matinada. La Brasil de Rafinha, sense Vinícius ni Neymar, rep Argentina. Se la juguen després de dues derrotes consecutives davant d'Uruguai i Colòmbia. Estan ara mateix a 5 punts d'una Argentina que arriba després de caure també contra l'Uruguai. Els argentins estan una mica en plan efemèride. Avui fa un any que el Mundial va passar això, avui fa un any que Scaloni li va dir allò a Messi, i també volen recordar, ja que juguen a Brasil, el maracanazo del 21 a la final de la Copa Amèrica. Els hi fa tornar al present Leo Scaloni. No calen recordatoris per dotar de transcendència un Brasil-Argentina.
Tiene un condimento este partido que no basta mucho para que el jugador salga preparado a la cancha. Es un clásico, es Brasil, es su cancha. Tiene un condimento especial y no hace falta recordar esos viejos momentos, sobre todo porque pasó tanto y son dos años y medio me parece, y los jugadores algunos son otros y pasó el tiempo y bueno, creemos que más enfocarse en lo de ahora y que es lo realmente importante.
Un altre maracanazo faria mal, sens dubte. Una hora abans, a la 1:15 de la matinada nostra, Uruguai rep Bolívia després de les victòries contra Brasil i Argentina, el combinat de Marcelo Bielsa. Com que han fet aquestes dues victòries, van treure en roda de premsa a Darwin Núñez i a Araujo, que veu així la situació de la seva selecció.
Un lindo momento, ¿no? Venir de estos partidos de victoria, ganándole a Brasil y Argentina, e incluso jugando bien, creo que estamos en un buen momento. Ahora se viene Bolivia, que para ganar tenemos que correr incluso más que como corrimos contra Argentina. Y nada, contento porque estamos trabajando bien, entendemos muy bien lo que nos pide Marcelo y lo estamos llevando adentro de la cancha eso. Como te digo, estamos entendiendo muy bien lo que nos pide y eso se está llevando los resultados.
Té el seu mèrit, entendre bé el que te pide Marcelo, eh?
Entendemos bien lo que nos pide Bielsa. Fantàstic, Ronald, ja ens faràs la traducció. Cap problema. Tornem a Europa, va. Queda un bitllet directe per l'Eurocopa al grup D. Croàcia, Armènia i Gales, Turquia. Gales ha de guanyar i que perdi Croàcia, la resta de combinacions atorgarien bitllet a Modric i companyia. Hi ha un Grècia-França, on anem a veure si Deschamps li dona bola a Koundé, i un Andorra-Israel, a l'Estadi Nacional d'Andorra, enmig d'un dispositiu de seguretat inusual a terres andorranes. Els residents de prop de l'Estadi Nacional han de tenir una acreditació o demostrar que són residents per transitar per la zona, absolutament controlada per la policia, i a més, els escolars de la zona els hi han donat festa fins demà dimecres. No teniu col·le, xatos, que ve Israel. Sí, sí, festa major. Marc Pujol, el jugador d'Andorra, òbviament diu que no hi estan acostumats a aquest tipus de desplegaments policials.
Inevitablement, al final, tot afecta, no? Però sí que és veritat que, bueno, intentem viure-ho amb la màxima normalitat possible, sent comprensius amb la situació que s'està donant al seu país i intentar deixar-ho de costat.
Última oportunitat per Andorra per sumar la única victòria seria en aquest grup de classificació. Continua tocant fusta, capítol d'amistosos. Polònia-Letònia i Àustria-Alemanya.
Sí, aquí tenim a Gundogan i tenim a Lewandowski.
Sí, juguen.
Sí, sí. Gundogan, un altre que ho està jugant absolutament tot amb el Barça i tot amb Alemanya. Per tant, al tanto. Llumeta vermella.
Al tanto.
3:32, de seguida el debat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Doncs avui, com us venim explicant, més partits de seleccions. Tenim aquest espectacular Brasil-Argentina i els que sou amants del futbol ja ho sabeu, que només hi ha una cosa millor que disfrutar del nostre equip, i és disfrutar sense preocupacions. Per això, els dies de partit no pensis en cuinar i demana Tío Bigotes, les millors empanades amb un sabor autèntic que contagia la passió argentina. Per aquesta propera jornada i moltes més, Tío Bigotes, demana a través de Globo i disfruta del futbol sense preocupacions.
Per a tu, esportista, Nutrisport ha creat una gamma alta en proteïna i zero sucres totals. El nou batut Protein Zero, amb menys de 100 quilocalories, i el nou púding Protein Zero, l'únic púding que porta cullera a l'envàs. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, botigues especialitzades i al web nutrisport.es.
Vinga, obrim el debat amb Emilio Pérez de Rozas. Què tal, Emilio?
Hola, Joan, què tal?
Molt bé, i amb el Tomàs Guasch. Hola, Tomàs.
Val Llori, un gran home. Què tal?
Què tal? Bona tarda, bona tarda.
També,
Tamà, i tant, i tant. Tots som grans aquí.
Sí, exacte.
Tots som grans. Doncs res, que us escoltava ahir amb el Lama parlar del tema del calendari, demanant Emilio lo que pide todo el mundo, que se racionalice el calendario, pero todos tenemos claro que aquí no va a pasar nada, ¿no?
No, después de del programita y del diálogo hablamos con Tomás de que no deja de ser curioso que da la sensación de que todo el mundo está reclamando esa reducción del calendario, pero aquí las estrellas, los futbolistas, los cracks no dicen nada, no abren la boca, no están unidos, no tienen una verdadera digamos que asociación o fuerza para hacerlo, y son los únicos que realmente pueden hacerlo. Pero es evidente que para ellos también es muy importante estar en el candelero, estar en el escaparate, jugar con sus selecciones, porque yo creo que eso les da, digamos, más grandeza de imagen, no digo de ingresos, pero sí de imagen, de posibilidades, de visualización respecto a todo el resto del mundo, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que en este sentido yo creo que a lo mejor, pero tampoco son muy valientes que digamos, a lo mejor la tesis esta de Javier Clemente de que los doctores de los clubs, aquellos que controlan absoluta y totalmente la alimentación, el descanso, la musculatura, cómo están los futbolistas, igual podrían a lo mejor alzar la voz y decir, señores, esto no tiene ningún sentido.
Yeah. Perquè aquí els que haurien de tirar del carro, Tomàs, qui són els clubs, entenc, no? Que poden ser els principals perjudicats, no? O què?
Això havia els que acaben a l'hospital, no?
Sí. És veritat també el que diu l'Emilio, que al final als futbolistes també els agraden amb les seleccions, primer perquè també guanyen uns diners i després perquè, ostres, representar el teu país i estar en l'aparador dels partits internacionals a tothom li agrada també.
Sí, home, però si és que no s'està pretenent que s'eliminin les seleccions. Mm. Vull dir, jo l'altre dia parlava amb un que diu, mira, solo con el Brasil de Pelé, ja estava del 70 que jo vaig veure, ja estan justificades totes les seleccions del món. Sí. Qui diu que s'acabi això? Ara, que és una cosa raonable, Batllori, la segona divisió espanyola, perquè vegis que el conflicte és global, té 22 clubs. Mm. És una broma. Sí, sí. O sigui, són 42 partits, després un playoff per no sé què, i un altre playoff. Llavors, discúlpim una cosa, racionalitzi això, perquè avui estàs fent el llistat d'aquesta nit. Algú cau, segur.
Sí, sí,
pot
sí,
ser
sí,
que segur, deia ahir, deia ahir a l'Emilio amb raó, que hi ha amb el tema de Gavi i tant d'altres, l'Oriol Alzaba l'altre dia, que hi ha un punt de fatalitat, evidentment. Ara, tot això, de fa molts anys, hi ha tios com jo que tenim aquest col al cap de dir, això no és raonable. No és raonable un calendari amb el qual tu estàs parant, tu cony, fot al final de temporada. Això jo ho vaig sentir fa molt temps.
Concentrar els partits de seleccions al final.
Escolta'm una cosa, jo no pot ser que jo pagui el gasto i resulta que dius, ostres, el Gavi, que no gira amb el Barça, criatura que no sé ni ningú, evidentment.
No, ja t'entenc,
Si s'ha de lesionar, que lesiona el camp del Rayo Vallecano. Mira, oiga, tinc un problema, s'ha trencat Tchouaméni aquest, que si les botes malament, surt del Camp Nou, el de Montjuïc, vaja, amb un problema. Jugava amb el Madrid. Bueno, al final, pues, fem un invent al mes, a finals de maig, mires de juny, i amb un parell d'anys liquidem aquesta cosa. Perquè si no, i després és un 30% de partits absurds. L'altre dia, mirant aquestes webs que hi ha, Xipre no jugava. No tenia partit del grup de la Cup d'Espanya. Pues et van inventar un Xipre-Lituània amistós 1-0, que devien d'haver-hi 32 persones i mitja.
Ah. Dius, per què, no? Per què?
I diu, maestro, clar, si tu tens un jugador a Xipre o a Letònia, diu, oiga, que tiene un tirón, oiga, mira usted, déme la cicuta.
No, yo realmente, por ejemplo, en todo esto que ha pasado, Joan, Tomás, en todo esto que ha pasado estas semanas de FIFA, hay una cosa que es perpéntica, te lo digo en serio, ¿eh? ¿Qué es? Bueno, lo digo en serio todo, ¿qué es? Lo del Muriqi este del Mallorca.
Sí, hombre.
O sea, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿por qué? Ponen el Kosovo-Israel este que no veas el partidito. Lo ponen, o sea, es decir, y lo voy a decir ya de golpe, la UEFA tiene los cojones de poner el Kosovo-Israel en una fecha de campeonato español. Vale, vale, perfecto. El Mallorca pone el grito en el cielo porque le van a quitar a su mejor futbolista y tal cual. Vale, cojonudo, con razón, equipo pequeño, queja cutre y tal, entre otras razones, y lo voy a decir porque soy de allí, hemos jugado 12 partidos y solo hemos ganado uno con Muriqi. Uno.
Ya.
Hemos ganado uno, espera. Pero bueno, mira,
la señora presidenta del comité de competición nos da esto.
Sí.
Va con la selección y se lesiona. Entonces ya no lo tiene. Ya no lo tenía, pero ya no lo tiene para Cádiz, este Mallorca Cádiz que habían aplazado, sino lo tiene para un mes y medio.
Va a ser peor el remedio que la enfermedad.
O sea, ese es perpéntico, en serio.
Sí, pero es que hay otra cosa, para que veas que todo es una locura.
Un porro.
Brad White para nosotros va Heiter. no el convoca la selecció danesa.
Sí.
Juga amb l'Espanyol i fa dos gols a l'Elche. Si a l'Elche, pobret, té un jugador que el convoca, no juga. Llavors tu dius, ara, escolti, el Brad White, això que ara s'ha aprofitat l'Espanyol...
No, si Dinamarca lo convoca, acaben 0-0.
No, claro, no, que la próxima jornada puede ser que el que llamen es a Brad White y el que lo llamen es al portero del Jaén Deportivo. Perfecto. Ara, escolti, no veo que tot és una conya.
Sí.
Tot, ho miris com ho miris.
Genera una sèrie de situacions i de greuges comparatius i tal, que és una bogeria.
Clar, escolti, senten-se que són
40.000... Heu posat 40 exemples boníssims.
Hombre, 40.000 tios allà tocant bestieses i al final diuen... una cosa, alguna cosa razonable.
No
s'aguanta.
Joan, he dicho lo del Muriqui y he visto que lo has entendido y te ha gustado perfectamente. ¿Por qué? No, te lo digo porque los medios de comunicación, a nosotros se nos acusa siempre de estar solo pendientes del Barça y del Madrid, cierto, y por lo tanto, no te puedes ni llegar a imaginar el sarao que se dio
hombre,
Mallorca.
Hombre, claro,
porque,
claro,
no,
normal,
porque,
normal.
Claro, porque entre otras razones, también hay gente, digamos, que defiende la teoría en Mallorca de... Oye, tú, mira, juguemos con lo que tenemos, tú y tal. Pongamos al Abdon este y al Larín este y tira para adelante, hombre. ¿Qué es este show de montar este show de que no podemos jugar con este tío? Que hemos ganado un partido de 12. Bueno, vale. Y los otros que dijeron, no, esto es una vergüenza y tal. Y somos los equipos pequeños y nos maltratan. Vale, muy bien, estupendo. La jueza nos da la razón. Juega este tío el partido, un partido de coña, y le será un mes y medio, tío, de verdad.
Madre mía. Oye, sobre Gavi, és evident, Tomàs, que l'equip, que el Barça el trobarà a faltar, perquè és un migcampista que et dona una cosa que no et donen els altres, que tots són bons, però aquest plus d'intensitat, de força, d'energia, jo crec que ningú com ell te'l dona. ¿No?
Sí, no, hombre, y además que es un jugador indiscutible al Barça y a la selección, porque algo tiene el agua cuando lo bendicen, ¿no? Sí, es una baixa. Yo creo que hay un consol que es torna de Jong, ¿no?
Sí.
Bueno, pues a mí, que me parece que es el millor de todos, pues sí. Aquest, bueno, es un... Bueno, no sé, el consol aquest. Ahora, bueno, es que sí, claro, es una temporada en l'aire, ¿no? Con Militao, con Courtois, con aquest Vinicius, a veure com surt. Sí. És que per la Lliga Espanyola, escolti, que és que vostè torna a jugar sense Gavi, sense Vinicius, sense Camavinga, sense Oyarzabal. Diu, és cojonudo esto, ¿eh? O sigui, vull dir que és per fer-se soci de Movistar i tot això, ¿no? Per anar corrents a abonar-te. No, si això no ho veuen, de dir, algo passa aquí, més enllà de la fatalitat, que dure, mira, que té tota la raó. Però dic, alguna cosa està fallando aquí, ¿no?
Sí. Lo va echar mucho de menos a Gavi, el Barça, Emilio.
Mira, yo te voy a decir una cosa, y la voy a decir porque como en estas tertulias que hacemos estos tres inmensos amigos, a veces no suele salir esto, voy a decir una cosa, me da igual Barça, me da igual Xavi, me da igual la campeonato y la liga, yo sufro y me duele por el chaval. Si tú te pones a pensarlo dos minutos...
Por todos.
Pues sí, pero por el chaval este, es brutal, o sea, pensar que este tío estaba... en el cielo, su familia estaba en el cielo, su futuro estaba resuelto, era un puto mito, estaba en todos los concursos del Golden and Boy, su puta madre y todo, era acojonante.
Pero esto es el deporte, Emilio, esto es el deporte.
Ojito, porque una cosa son las lesiones y otra cosa es lo que le ha pasado a este chico, O sea, cuidado, porque podemos hablar de lesiones y esto no es una lesión, Esto es una puta desgracia que veremos cómo sale este muchacho de esta.
Ahora esperemos que bien.
Bueno, ya,
hay
pero...
Hay muchos futbolistas que se rompen los ligamentos y
Joan,
vuelven
que
a
no
jugar
es nada...
y a buen
no,
nivel.
No, Joan, que no es nada fácil. Y después
no,
otra
ya,
cosa.
Ya, pero...
No, y después otra cosa. Te voy a demostrar por qué no es nada fácil, ¿vale? Porque este chico, cuando vuelva, tiene que jugar... ¿Cómo juega este chico?
Ya, bueno, sí.
Que es la definición de este chico. O sea, este chico...
Es el que pone la cabeza
al
un palmo
70,
del suelo para sacar con un balón.
Al 73% de Gavi no me interesa.
No, claro, sí,
vale,
bueno.
Ojito, ¿eh? No, te lo digo porque eso es doloroso, ¿vale? Y que este tío va a dejarse el alma a la recuperación, eso es clarísimo. Que va a tener todos los medios millonarios del mundo, eso es clarísimo. Que van a tener los doctores, bueno, yo no lo sé, porque el tema este del doctor del Barça tenía también. Pero que los va a tener, y por lo tanto, pero cuidado, porque este muchacho no puede volver de cualquier manera. ¿Vale? No. Es lo de Ansu Fati. El Ansu Fati no puede volver como Oyarzábal o jugar como Rafinha. No. Si juegas como Oyarzábal y Rafinha, te vas a la puta calle al Brighton, ¿eh?
Sí. Jo, aviam, de mentalitat, Tomàs, no em fa por això. O sigui, jo sé que ell quan torni...
No, jo estoy hablando de física. No. Estoy hablando de l'operación del menisco interior. Sí. Estoy hablando de los cruzados. Estoy hablando de todo esto, de recaídas, de infecciones en las operaciones. Estoy hablando de todo esto.
Esperemos que todo vaya bien.
Vale, pero esto está ocurriendo ahora.
Claro, sí,
vale,
sí. Pero también hay muchos que se operan y vuelven perfectos. Vamos a esperar que todo vaya bien y estic segur que mentalment tornarem a veure el Gavi Valent que hem vist sempre, Tomàs, si tot va bé, clar, si tot va bé.
Sí, home, però bueno, és que aquí el que queda és posar veles por ahí a la verge de que sigui aquest nen que és de Sevilla, posar la Macarena, no? Sí. I qui l'ajudi, és una elecció greu, és una elecció tremenda. Ara, per altra banda, són 20 anyets, i dius, jo suposo que el que es pugui agafar, pues, que és el que diu l'Emili, una bona recuperació, una bona... tenir la sort aquesta, ho llegia jo del Militao l'altre dia, que diu que havia passat un temps que amb el qual això de la infecció que ja no... seria molt raro que li passés, no? Sí. Vull dir, que tingui una recuperació normal, sí. Bueno, pues, amb els plaços corresponents, cap pressa, i a veure què en surt. I jo és que el que diu l'Emilio, jo he vist traumatitzat amb l'Ansu Fati. A mi em sembla que és el més gran que havia vist jo dintre l'àrea. No et diré que des de Romario, no vull exagerar, però és que jo veia els partits del Barça, no m'interessava el 80%. Quan tinc la pilota aquest tio li queia, diu, aquí passa alguna cosa. Cony, pues una lesió de conya, de marinera, ja, pues, com ha acabat, no? Tant de bo que la cosa funcioni bé, que tingui el temps. L'ho hem vist amb Oyarzábal, que la Real l'ha esperat un any i mig. El Barça no sé si el pot esperar un tio un any i mig. Mm. Però bueno, escolti'm, bueno, pues ara que està bé, anem a jugar a Xipre, un partit de conya, de marinera, un mes de baja. Bueno, ala, tornem-hi un altre cop. Va. Complicat.
Esperem que vagi tot bé en aquest cas. Ho deixem aquí de moment, amics. Emilio, Tomàs, un plaer, com sempre, eh?
Hasta luego.
Que vagi bé. Seguim.
Torna la Lliga, devaluada per les lesions. Sense Gavi, víctima del virus FIFA, el Barça vol millorar i sumar 3 punts.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, a les 2 de la tarda, des de Vallecas, Rayo Vallecano, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
Cope, estàs informat. De pequeña no sabia que el mundo cambiaría tanto. Que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca. Ahora es el momento.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Por un mal.
Vinga, parlem de l'Espanyol per sentir Calero. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Ha passat avui per sala de premsa.
Sí, i ha valorado un poquito pues, esa reacción que ha tenido el Espanyol con Ramis tras empatar a uno y gracias en Huesca. El equipo tenía un hueso duro después de roer este fin de semana, que era el Elche, que venía como un tiro, pero que el Espanyol liquidó en apenas 10 minutos con dos tantos de Brightwet, dando una imagen de una mayor solidez. Calero ha dicho que la racha de puntos era mala, pero que a partir de ahora irán para arriba.
Sí, la verdad que teníamos muchas ganas de revertir esta situación, de volver a la senda de la victoria. Y creo que a partir de esta victoria el equipo va a dar un paso adelante y seguro que todo va en esta línea. Siempre cuesta un poco con los cambios de entrenador, pues adaptarse. Al final es un nuevo esquema, un nuevo tipo de juego. Y creo que contra el Elche lo plasmamos así y seguro que según avancen las jornadas aplicamos todo mucho mejor.
Después de un pequeño bache donde se consiguieron de 15 puntos posibles, el Espanyol solo sumó 8. El equipo blanquiazul ha pasado a ser cuarto, a solo un punto del Sporting, que marca el ascenso directo junto con el Valladolid. Demasiado pronto, según Calero, para que el equipo desate el optimismo y la euforia.
Está claro que esta categoría no te puedes fiar de nadie. Nadie va a subir en enero. El que parecía que iba como un tiro, de repente pierde dos partidos y se descuelga. El que estaba abajo gana esos dos partidos y se mete en playoff. O sea, hay que ser muy constante, estar con los pies en el suelo, tranquilos. Y el ascenso, es lo importante es lograrlo al final.
Mañana más, preparando el partido del domingo contra el Alcorcón.
Setmana tranquil·la per l'Espanyol, gràcies a la victòria del passat cap de setmana. Parlem del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Aquí toca sentir a Mitchell, que ha parlat amb Jorge Valdés Igualdad, no? I ha deixat reflexions interessants.
64 minuts d'una nova entrega d'un programa ja clàssic habitual de Movistar Plus com és Universo Valdano. Mireu-lo per conèixer la història de Mitchell, el Mitchell persona i el Mitchell entrenador, perquè és una cronologia fantàstica de quan comença a jugar això del futbol a Vallecas i fins que arriba a la banqueta del Girona i aquesta temporada eclosiona com la revelació, com a mínim una d'elles, del continent europeu. 64 minuts de conversa entre Mitchell i Valdano, gravada a Girona, a dins de l'Ajuntament de Girona, que és allò que diríem un marc incomparable. Hem rescatat tres documents. Ens va bé en aquesta jornada de dimarts escoltar a Mitchell perquè no torna fins demà dimecres al Girona als entrenaments i a poc a poc anirà recuperant internacionals. Tres documents. El primer sobre la situació. Òbviament, el líder al Girona.
Queremos seguir siendo líderes. Evidentemente sabemos la dificultad, no vamos a al final estarán Barça, Atlético Madrid y Real Madrid por luchando por la liga, pero bueno, ya veremos. Valoro mucho la sensación y el día a día.
Recordeu que després de la victòria remuntant a camp d'Osasuna, el discurs ha canviat. Fixeu-vos, volem continuar sent líders de primera. Abans era, anem a assegurar quan abans millor la permanència. Òbviament, amb els resultats i el pas de les jornades en duem 13 a la màxima categoria del futbol espanyol. Això fa que canviï el discurs. Hem parlat molt d'un dels secrets de l'èxit d'aquest Girona, no només d'aquesta situació momentània que està vivint, sinó del per què funciona també amb aquest binomi fantàstic Quique Cárcel-Mitchell. Fixeu-vos fins on arriba l'autoritat de l'entrenador del Girona.
Ninguno tiene dudas. El que no juega no tiene dudas porque no puede ir a Quique a decirle nada. Porque Quique le dice, no, habla con el entrenador. Y esas cosas en todos los clubs nos pasan. Aquí no pasa. Aquí no, ninguno se puede escaquear. No, tienen que ir al rendimiento y tienen que ir a pasar por mí. Y siempre tienen... Yo siempre les digo a los jugadores que tienen mi puerta abierta para criticarme todo lo que quieran, pero cuidado que yo también les puedo decir. Esto va de tú a mí, pero yo a ti también. Yo a ti también. Yo soy muy claro.
El missatge és brutal. I això, clar, escenifica encara millor que Mitchell està a gust no. Lo següent a Girona. D'aquí el tercer document que hem rescatat. Té contracte fins al 2026. S'ha parlat de si poden arribar ofertes, li arribaran, òbviament, si hi ha jugadors que poden marxar al mercat d'hivern, però el futur de Mitchell per on passa?
La realidad mía es Girona hasta el 2026 y no veo un cambio por delante. La realidad es que estoy muy feliz aquí. Yo también lo digo por egoísmo, porque es que es un sitio donde se puede trabajar feliz. Que eso es muy bueno para un entrenador.
I després hi ha un component d'agraïment, perquè recorda que Mitchell, quan va agafar el Girona, la primera etapa a segona no és plàcida.
Van començar fatal les coses.
A la zona de descens, sí, sí. I el va mantenir l'aposta ben fet Quique Cárcel. Recordo, la propera cita serà en la represa de la Lliga, però per tancar la jornada, el dilluns vinent, a les 9 de la nit, rebent a Montilivi en el primer dels dos partits consecutius a casa l'Atlètic Club.
Tanquem el bloc del futbol amb futbol femení. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Primer amb l'última hora del Barça, que ha viatjat o de fet, ja està a Frankfurt, sense Alexia ni Irene Paredes encara.
L'equip ja és a Frankfurt, sense les dues jugadores que segueixen de baixa i no han entrat a la llista de convocades per jugar contra l'Eintracht demà a la segona jornada de la Champions femenina. La capitana blaugrana segueix arrossegant unes molèsties al genoll esquerre que li van impedir jugar al Clàssic el diumenge, mentre que la defensa del Barça segueix també sense poder incorporar-se al grup per un fort procés víric. Veurem si estaran finalment o no pel proper compromís de Lliga el diumenge contra l'Athletic Club de Bilbao. Les baixes d'Irene i Alexia sumen a les ja conegudes de Rolfo, Jana Fernández i Bruna, les joves Lucía Corrales, Vicky López, l'autora de l'últim gol al Clàssic contra el Real Madrid, el 5-0, Dragoni i Martina Fernández completen la llista de Giraldez. El partit demà a les 9.
Sí que estan Alexia i Irene a la llista de Montse Tomé, que la seleccionadora acaba de donar fa uns minuts.
Sí, són les protagonistes també a la llista de Montse Tomé, que hem conegut, sí, fa uns 52 minuts, bueno, a les 3 de la tarda, les dues jugadores s'hi han entrat finalment per jugar els dos últims partits d'Espanya a la Lliga de Nacions contra Itàlia i Suècia. Llista continuista de Montse Tomé, 25 jugadores, segueix la mateixa línia d'octubre, amb Jenny Hermoso liderant la campiona del món. Destaca la tornada d'Eva Navarro i Maria Pérez i l'absència d'Alba Redondo. Espanya juga a tancar la seva presència al Final Four de la Lliga de Nacions, a més de poder disputar per primer cop uns Jocs Olímpics el divendres 1 de desembre contra Itàlia a Pontevedra. 4 dies després s'enfrontaran a Suècia, a Màlaga, a la Rosaleda, i d'aquí res, 5 minutets més o menys, a les 4, escoltarem a la seleccionadora nacional Montse Tomé en roda de premsa.
A veure què s'explica. Fins aquí el futbol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra. Esports.
Estàs informat.
Nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que tendrá 4 vicepresidencias. ¿Y, en el
¿y ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
Pero mire, la composición del gobierno, si algo ha demostrado hasta ahora Sánchez, es que los ministros...
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Bueno, por delante, una legislatura en la que tendrá que ganarse a diario el apoyo de sus socios, que ya le han dejado claro.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sephora. Sephora celebra el Black Friday. Hasta un 50% de descuento en tus marcas favoritas. Entra en nuestras tiendas, visita Sephora.es o nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Este jueves, Herrera en COPE se traslada a Alcázar de San Juan, en La Mancha, para descubrir la denominación de origen con el mayor viñedo del mundo, La Mancha. Un mar verde y una apuesta por la sostenibilidad, que es el motor económico de la comunidad. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE con la denominación de origen, La Mancha.
Qui vulgui anar a Màlaga a veure la Copa del Rei ja pot comprar entrades, Albert.
Sí, ha de pagar, però ja ho pot fer des d'aquest migdia. S'ha obert el procés de compra d'abonaments. Recordo, abonaments per 4 dies pels 7 partits per aquesta Copa del Rei que, efectivament, se celebrarà a Màlaga per arrencar el 2024 entre el 15 i el 18 de febrer. Hi ha 10 categories de preus. Aquesta és una primera fase de venda d'abonaments. Hi ha un ventall, clar, 10 categories. Batllori, des dels 155 euros... fins als 2.100. Això són entrades VIP. Saps aquelles cadires Jack Nicholson?
Sí, quan sí. Vèiem
per la televisió Highlights a les Staples de Los Angeles, aquelles cadires a peu de pista. Venda al públic en general en aquesta primera fase. Recordo que quan acabi la primera volta coneixerem els 8 equips classificats o els 7 més Unicaja Màlaga, en funció de la classificació del conjunt malagueny. Els equips disposaran de 180 abonaments. Serà un total de 1.440. El Carpena té un aforament per 11.300 aficionats. De moment, si us voleu donar pressa, si teniu calarons a mà, entreu a la web de la Lliga Endesa, de l'ACB, acb.com, i podeu obtenir el vostre abonament.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
També a Màlaga, Edu, comença la Copa Davis.
I també l'esquadra, tot passa a l'esquadra avui. Comença la final avui de la Copa Davis a Màlaga, amb Canadà defensant el títol als quarts de final davant Finlàndia, debutant el Martín Carpena. La Sèrbia de Djokovic és la gran favorita, després de guanyar el número 1 del món, les finals ATP contra Sinner a Turí. Sèrbia debuta el dijous contra el Regne Unit. Espanya serà la gran absent d'aquesta edició, després de caure eliminada precisament contra Sèrbia. Itàlia, Països Baixos, República Txeca i Austràlia són els altres països que lluitaran per aixecar la Copa Davis a Màlaga. El format, molt fàcil. 2 partits individuals, el de dobles i eliminació directa per decidir el pas a la següent ronda.
I acabarem amb futbol sala, que tenim Copa del Rei avui, Juan, amb el Santa Coloma, el Martorell i el Cerdanyola.
Sí, Indústria, se juega el pase a octavos de final de la Copa del Rei a partido único en la pista de Oparrulo Ferrol. El equipo colomense es un habitual de la competición, siendo subcampeón en el 2014 como mejor resultado. El equipo gallego descendió el año pasado a segunda división y se encuentra en la cuarta posición en puestos de playoff de ascenso. El técnico de Indústrias, Xavi Closas, no se fía de Oparrulo.
Aquesta eliminatòria tens molt a perdre i entre cometes, poc a guanyar, no? Perquè al final el favorit és l'equip de primera divisió i molta gent ha suposat que guanyarem. Té molts jugadors ex-primera, té un jugador que és molt determinant, com és Adri, té bona porteria, té un bon pivot, al final és un equip bastant equilibrat. La clau estarà igual a la seva intensitat, les seves ganes d'intentar passar l'eliminatòria i llavors, a veure...
Juegan 2 equipos catalanes más, a las 2:45 Martorell de segunda división contra Manzanares de primera y a las 9 Cerdanyola del Vallès de segunda ref contra el Alcira de primera. Para el sorteo de la siguiente ronda de octavos ya entrarán el Barça y el Palma, equipos que están jugando Champions.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar.
Yo lo dejo aquí. Dejo aquí media cartera, luego tengo que entregar la otra media, o sea que al final del día yo me voy a quedar muy desprovisto.
Desprovist però tranquil, eh? Al final, mira, sap greu per Miquel Iceta, exministre ja de Cultura i Esports, es va haver d'empassar tot el pollo Rubiales, sí, el Mundial i tot això, i ara doncs traspassa la seva cartera, bueno, la parcel·la d'esports passa a Pilar Alegria. Anem a veure les alegries que ens da Pilar al capdavant del Ministeri. Però escolta, a vegades dieu que el Tomàs és molt pesat amb allò del ha nacido, però és que té més raó que un sant. Roda de premsa d'Hendrique a la concentració de Brasil. Pregunta d'un periodista brasiler en el sentit que si anirà en compte quan vagi a Madrid amb les mujeres bonites i los falsos amigos que l'esperen en la capital. La pregunta tiene tela.
Doncs sí.
És Brasil, va uns anys per darrere. Resposta d'Hendrique. El futur només li pertany a Déu. Ha nacido, sens dubte, va. Última hora. Recordem, Mundial Sots 17, Alemanya 3, Estats Units 2, els alemanys seran els nostres rivals, i ja a la venda, de manera anticipada, les entrades del Terrassa a la vés de Copa del Rei.
Gràcies, Gil.
A vosaltres, sort per la ministra.
Les enquestes, ha de fitxar el Barça un substitut de Gavi, creieu que no, el 68%, en clau espanyol, qui farà més gols, Puado Bradwaite, creieu el 71% que ara Bradwaite, i en clau Girona, l'aturada com pot afectar el Girona, la majoria, el 50%, creieu que el pot perjudicar. Les 4, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot.